Jordi Sánchez, secretari general de Junts per Catalunya, bon dia.
Molt bon dia.
De seguida li pregunto pel seu partit, pel seu futur, però evidentment hem de parlar de l'espionatge, perquè vostè és la primera persona, vostè, contigo empezó todo, de qui es té constància que el van intentar espiar en Pegasus, no sé si en Pegasus o en què, perquè estem parlant del setembre del 2015.
Setembre del 2015 i efectivament és Pegasus.
És Pegasus,
És Pegasus.
Quan feia poc que l'havien escollit president de l'Assemblea Nacional.
3 mesos.
I a les portes de les eleccions del 27-S, on ja l'aixopluc de paraigua dels Junts per el Sí.
Efectivament, i a les portes d'una altra cosa que crec que és tan o més rellevant que aquestes dades que apuntava, però no gaire coneguda, que és una decisió del fiscal de l'Audiència Nacional, que en aquell moment era el senyor Javier Zaragoza, potser ens sona en els oients, que dicta una ordre el mes de, crec que era octubre, octubre-novembre, una ordre a tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, demanant un seguiment explícit en els dirigents independentistes de Catalunya per detectar possibles crides a la sedició, i això vol dir una ordre que autoritzava, de fet, escoltes, gravacions, i ho explicita amb actes públics, amb reunions... És a dir...
Això octubre-novembre del 2015 ho demana?
Ho demana per escrit, és una ordre, potser les persones que han tingut accés en aquests documents i que han tingut responsabilitats al capdavant, encara que siguin polítiques, els cossos i forces de seguretat de l'Estat recordaran segur aquesta ordre, i això el que obre és la porta claríssimament a la Guàrdia Civil, al Cos Nacional de Policia i també l'ordre en els Mossos d'Esquadra, que també recepcionen aquest escrit, perquè comencin el que és una investigació prospectiva, que tothom sap que és la garantia de la pèrdua de drets dels ciutadans, no perquè hi hagi un delicte, sinó perquè no n'hi pugui haver-hi.
No, però que diu octubre-novembre, això és quan diu això, Javier Zaragoza, és octubre-novembre 2015.
2015.
Ja li havien entrat el telèfon abans de l'octubre? Això està
efectivament, això és el setembre. Què vol dir?
Per tant, vol dir que si ell demana que hi hagi una ordre perquè s'executi, estem parlant d'abans de la demanda de l'ordre per part de Javier Zaragoza.
És que aquí el que tenim, o el que jo interpreto que tenim, és un contínuum que no comença el 2015. És a dir, el 2015 el que avui tenim documentat és l'intent fallit, també cal dir-ho, fallit, de contaminar amb Pegasus el meu mòbil. No vol dir que jo sigui el primer, vol dir que és el primer que hem documentat. Segur que n'hi ha molts d'altres, però en tot cas el meu està documentat. Però és que no podem oblidar el que va passar el 2014 i el que va passar el 2013, i és impossible no recordar el cas del Xavier Trias i de recordar com les clavegueres de l'Estat amb el comissari Villarejo i tota aquesta realitat que existeix a l'interior de l'Estat espanyol, en l'Estat profund, actuava. I és un contínuum.
Per tant, és bastant probable que tot això sigui allò que s'anomena la policia patriòtica, que per aquí al darrere hi hagi Villarejo?
Jo estic absolutament convençut, no sé si hi ha el senyor Villarejo o hi ha algun altre grup, jo estic convençut que el que estem, i si vol després podrem parlar també del que sabem avui del CNI, de la Comissió de Secrets Oficials, que ha sortit a la premsa, però lligant caps, el que probablement estem és davant d'una situació doble. És a dir, un espionatge autoritzat a requeriment dels serveis d'intel·ligència espanyol, per tant, del propi govern espanyol, al Tribunal Suprem, amb un jutge que els autoritza. Això és una part de la realitat.
PP?
PP i Partit Socialista Obrer Espanyol.
D'acord.
Unides Podemos, les dues etapes. Però també hi ha desenes i desenes d'actuacions que probablement s'han produït al marge de l'autorització judicial. Com a mínim, i això ja ho sabem a data d'avui amb seguretat, al marge de l'autorització judicial del Tribunal Suprem.
Estàvem al 15, En aquell moment, abans que digui això Javier Zaragoza, vostè ja sap que l'estan espiant al mòbil?
No.
No.
Jo prenc consciència que he tingut aquests atacs deu fer un mes, perquè jo no sóc excessivament paranoic, perdoneu-me l'expressió, i per tant sempre havia, diguéssim, relativitzat els riscos de que hagués estat objecte d'un atac. Sí que, lògicament, intuïa per les responsabilitats que vaig tenir en el moment del referèndum i al capdavant de l'Assemblea, que podia ser objecte d'interès per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i fins i tot del Servei d'Intel·ligència, que buscaven desesperadament les urnes, però jo mai vaig tenir cap constància perquè tampoc mai vaig demanar cap auditoria. Llavors, en el meu mòbil.
Des de quan sap vostè i el seu partit que existeix aquest espionatge?
Aquest espionatge es pren consciència que existeix el 2019, si la memòria no em falla. Jo estava complint presó, estava a l'espera de la condemna i era en ple judici o al voltant del judici quan es té coneixement de l'espionatge cap al president del Parlament, el senyor Torrent, cap a l'Ernest Maragall i cap a, si no recordo malament, en Jordi Bailina i dos o tres persones més, que per aquelles casualitats que existeixen es detecta a través del forat de WhatsApp que hi havia una llista de persones i entre elles estaven aquests companys. I a partir d'aquí hi ha un interès d'aquest organisme internacional de prestigi, el Citizen Lab, que és qui es posa en contacte, qui activa, i es comencen a fer auditories a telèfons mòbils. Per tant, consciència a partir del 2019. El convenciment no empíric previ, sense tenir detalls, lògicament.
No ho va fer públic, aleshores. Es va saber, perquè ho deia també, o es va dir, però no es va fer públic per part de vostè, per exemple.
No, però jo, en el meu cas, insisteixo, jo em vaig ser coneixedor tornant de Setmana Santa d'enguany, eh? És a dir, el meu mòbil no és auditat fins fa un mes, perquè jo estava a la presó, perquè no li havia donat importància i perquè vaig considerar que jo...
Però el partit ho sabia, per entendre'ns, eh? Vostè no ho podia certificar, però ho sabia per les informacions que sortien del tema del Roger Torrent i del tema de l'Ernest Maragall.
Efectivament, i Citizen Lab el que exigeix com a organisme independent és que fins que ells no acabin totes les auditories, tot el treball d'investigació, ells no faran públic perquè ells no treballen amb cap calendari polític, treballen amb un calendari professional. I, per tant, ells diuen, estem auditant telèfons mòbils, quan els haguem acabat ja farem l'informe. I fins que no hi hagi informe, Citizen Lab no opina. Exactament el mateix que Amnistia Internacional. És a dir, en el meu cas, jo tinc confirmat per dos organismes independents de prestigi que vaig ser víctima de l'espionatge amb Pegasus. Un és el laboratori d'Amnistia Internacional, l'altre és Citizen Lab.
Això va ser determinant a l'hora de no donar suport al govern de Pedro Sánchez?
En el nostre cas, de Junts per Catalunya, nosaltres sabíem perfectament que s'estaven produint aquests actes d'espionatge perquè es veia en els mòbils que ja s'anaven auditant que el resultat era positiu, i simplement vàrem traslladar als companys de l'executiu i d'Esquerra Republicana una reflexió molt simple, és a dir, quin recorregut polític podem fer amb aquell govern que en temps real sabem que està ordenant o que està permetent que hi hagin escoltes. No sabíem d'on venien, però òbviament estaven sobre la taula.
És a dir, Junts per Catalunya va decidir no pactar amb el PSOE perquè sabien que existia l'espionatge.
No només. Aquest era un factor que en generava una enorme desconfiança.
Tot i que l'espionatge encara no era confirmat.
No era confirmat, no era públic, però en alguns casos sí que era confirmat. Ja havíem tingut el cas del senyor Torrent. I això és la reflexió que traslladem a Esquerra Republicana, de dir alerta perquè aquests atacs...
I Esquerra què et diu d'això quan dius que aquí hi ha un problema d'espionatge?
No responen. Ells tenen una prioritat, que és la de la legislatura que comença el 2020 amb la investidura de Pedro Sánchez i on hi ha l'aposta per aquesta taula del diàleg. I nosaltres el que qüestionem és obertament de dir... Ara probablement s'entén millor algunes coses que no havíem explicat fins ara, però quines garanties puc tenir jo per interlocutar amb una persona o amb un equip de persones del govern espanyol que sabem que per activa o per passiva o activen o toleren que hi hagi un espionatge contra nosaltres mateixos. És evident que hi ha una desigualtat d'armes absoluta i, per tant, no hi ha capacitat de poder... ni tan sols, com ara molt bé diu el president Aragonès, mantenir la mínima confiança per poder abordar un tema tan seriós com és el conflicte polític. Nosaltres estem a favor del diàleg, ho hem dit sempre, crec que en aquests mateixos estudis jo ho havia repetit. Estic convençut que la negociació és imprescindible, però el que no pot ser és escenificar una negociació amb algú que saps que simultàniament en les converses, amb una mà et dona i te l'estén per intentar dialogar i amb l'altra està apretant l'aparell per gravar-te, no en un entorn com era el cas d'ETA de terrorisme, sinó a tu mateix, el president de la Generalitat de Catalunya, anteriorment vicepresident del govern, va ser escoltat pel Centre Nacional d'Intel·ligència, és a dir, amb coneixement i ordre del govern espanyol, en el mateix moment en què s'estava construint la legislatura. Quina confiança pot tenir el senyor Aragonès amb la paraula del govern espanyol?
I per què han continuat pactant llavors amb el PSC tant a la Diputació de Barcelona com en alguns municipis?
Crec que no és el mateix. Crec que en aquests moments...
Bueno, perquè els socialistes són uns i els altres.
Jo crec que no estem parlant exactament del mateix, però en qualsevol cas, per no al·ludir la pregunta, a Madrid, el govern espanyol, a la Moncloa, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de Defensa, el CNI, el que pugui passar a ajuntaments com Badalona, on estem amb un govern unitat i s'ha fet fora en el García Albiol, o el que pugui passar a la Diputació, els importa ben poc, perquè no forma part dels seus nuclis de poder. I també dic amb la mateixa claretat que crec que els dirigents a Catalunya del Partit Socialista de Catalunya tenen, diguéssim, una responsabilitat política, han d'exigir, crec que han votat en el Parlament a favor de que hi hagi una compareixença del propi Parlament en els tribunals, però és evident que la presidenta de la Diputació de Barcelona no està darrere de l'espionatge. I si fossin, òbviament, on nosaltres en tinguéssim consciència, òbviament actuaríem diferent.
Per tant, s'ha de normalitzar pactar amb el PSC?
No estem dient això. En tot cas, el que nosaltres hem mantingut sempre i mantenim és una proposta política que és un acord prioritari entre formacions independentistes. Miri, a la Diputació de Barcelona...
Jo refereixo que si Junts per Catalunya, a Catalunya, pot haver-hi pactes amb la Diputació de Barcelona o a nivell municipal, vol dir que es pot normalitzar a Catalunya la relació de Junts per Catalunya o l'independentisme amb el PSC.
Depèn en funció de amb quines coses i amb quines altres. És a dir, no es tracta... És molt difícil normalitzar una situació plena pensant en un govern de la Generalitat o pensant en les institucions del país que tenen com a objectiu el recuperar el pols per guanyar l'autodeterminació. Estar en un ajuntament que ha de garantir que hi puguin haver poliesportius, que hi puguin haver carrers ben endreçats, que hi hagi una circulació correcta, és una decisió, diguéssim, que bàsicament es pren en l'àmbit local.
Però tenint en compte que els socialistes estan per arreglar carreteres i carrers i tot plegat, segurament el PP també pot arreglar carreteres i tot plegat. Per tant, podrien haver-hi pactes a Junts per Catalunya amb el PP també.
Però crec que amb el Partit Popular, primer, hi hauria d'haver unes forces electorals suficients del Partit Popular que no existeixen.
Però
el món local, òbviament, hi ha unes barreres difícils de superar. Jo crec que el Partit Popular és claríssim. I en el cas del Partit dels Socialistes de Catalunya, hi va haver un acord que es va fer al marge de la meva opinió a la Diputació de Barcelona. S'han fet ara a Badalona. Jo en aquell moment estava a Lledoners, em van comentar la situació era que Esquerra Republicana i els Comuns demanaven que Junts per Catalunya els hi regalés estar al govern i a nosaltres ens mantenien al marge del govern perquè els Comuns no volia que Junts per Catalunya estiguéssim en el govern, i davant l'escenari d'estar en el govern de la Diputació per ajudar als centenars de municipis de la demarcació de Barcelona per tirar endavant projectes municipals o estar a l'oposició i no tenir marge de poder fer política municipal, en aquell moment la gent que estava al capdavant del grup parlamentari i de l'espai polític, que no era el partit, perquè no era el partit, van decidir tirar endavant aquest acord.
Tornem a l'espionatge. Vostès creuen que Pedro Sánchez no en sabia res?
No. És impossible. I si no en sabia res, el que ha de fer és dimitir. Com a president de govern, ell té sobre la taula uns informes que li remet el Centre Nacional d'Intel·ligència. I és més, ell té, i és una de les exigències que li plantegem, l'oportunitat de desclassificar aquests papers. I ara el que ja sabem és que hi han 18 persones investigades pel Centre Nacional d'Intel·ligència. 18 persones. El senyor Pedro Sánchez té la capacitat, si ell vol, de desclassificar aquests informes. Que ho faci.
I si ho fa?
Tindrem una mica de llum amb un tema que és d'una enorme foscor. És un primer pas, no és, òbviament, l'últim. Perquè, fixeu-vos, Citizen Lab ha acreditat una seixantena llarga de persones investigades. El CNI, el que avui ha explicat a la Comissió de Secrets Oficials...
18.
18, amb quin criteri? I crec que això és molt rellevant, i llegint la premsa es pot perfectament reconstruir algunes coses. 18 persones, és a dir, el CNI què fa? Va al Congrés de Diputats amb la llista de Citizen Lab i diu, d'aquesta llista que n'hi ha 65, nosaltres acreditem que n'hem espiat legalment 18. Què vol dir això? Que hi ha moltes altres persones espiades que no estan a la llista del Citizen Lab? Sí, és així. I que molta gent que ha estat espiada a la Citizen Lab, que no ho ha estat pel CNI, ho ha estat per altres organismes vinculats a l'Estat, també. Per tant, estem davant d'un escàndol majúscul, on en aquests moments l'única cosa que sabem és un desori absolut en el Centre Nacional d'Intel·ligència, en el control de l'Estat, en els aparells policials, d'instruments tan poderosos com Pegasus que vulneren la intimitat, i l'únic que sabem, insisteixo, és que hi ha la confirmació de que 18 persones de les que van ser denunciades a través de l'informe de Citizen Lab han estat espiades pel Centre Nacional d'Intel·ligència. No sabem què passa amb les altres 50 persones o 45 persones, qui les ha espiat, i no sabem quantes altres persones que no han estat encara auditades pel Citizen Lab o per Amnistia Internacional han estat o continuen sent espiades.
La posició del president Aragonès li sembla la correcta?
Crec que és encertada en la posició de mantenir una exigència de desclassificació, és el que vam demanar, i de comissió d'investigació, i evidentment no es poden mantenir unes relacions normalitzades fins que aquestes dues condicions es clarifiquin.
Seria ara mateix partidari Junts per Catalunya deixar caure el govern d'Espanya?
Nosaltres el que seríem partidari, nosaltres no hem mantingut el govern d'Espanya, per tant, nosaltres hem tingut en cada un dels moments importants una opinió, seríem partidaris d'una unitat d'acció, que és el que l'acord de govern entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana recull, i crec que aquest acord de govern que té altres punts que s'estan desplegant en dos o tres no està succeint, i això és responsabilitat, i li hem reclamat per activa i per passiva al president Aragonès, que lideri l'unitat d'acció de les formacions independentistes a Madrid. Aquesta és una primera condició, hem de poder seure a la taula i avaluar en cada cas, en cada projecte de llei, en cada votació que hi hagi al Congrés de Diputats, quina és la posició, i nosaltres claríssimament som en aquests moments partidaris de que fins que no hi hagi una comissió d'investigació, la legislatura a Espanya i la vida política a Espanya, si depèn de l'independentisme a Catalunya, no hauria de tenir recorregut. Per què demanem una comissió d'investigació? Perquè no passi el que va passar a la Comissió de Secrets Oficials. És a dir, la Comissió de Secrets Oficials únicament i exclusiva serveix perquè el CNI expliqui en unes condicions draconianes el que vol explicar. I del que se'n sent responsable. I nosaltres el que volem saber, més enllà d'aquestes 18 persones, entre els quals sembla que també hi soc jo, per això és el menys important, el que més ens importa saber és de les 65 i de quantes altres persones han estat investigades, qui ha pagat aquesta investigació, qui ha donat l'ordre, qui ha controlat els equips del Cos Nacional de Policia o de la Guàrdia Civil o del Centre Nacional d'Intel·ligència per investigar-nos, i això només es pot fer amb una comissió d'investigació que no tingui les limitacions de la comissió de secrets oficials.
De tot això que m'està parlant, ho ha parlat amb algun dirigent del govern d'Espanya o del socialisme important a Catalunya?
Ho hem traslladat, efectivament, no dirigents del govern d'Espanya, sí a dirigents socialistes catalans,
Salvador Illa,
conscients que tenen la força que tenen, i en aquests temes aquesta és una decisió que es pren directament a la Moncloa.
Li pregunto, Salvador Illa?
Dirigents del Partit dels Socialistes de Catalunya.
S'ha reunit vostè amb Salvador Illa?
I tant que m'he reunit moltes vegades.
Em fa poc?
fa poc, sí, ens reunim, tenim un contacte relativament sovintejat, igual que el tinc amb altres dirigents de partits polítics.
Però per preguntar-li si, parlant amb Salvador Illa, ha parlat ja vostè cara a cara, no telefònicament, sinó cara a cara, en una reunió sols, vostè i ell, d'aquest tema.
No, no hem tingut l'oportunitat de tenir una reunió sols i que li he traslladat la gravetat de la situació.
Vaja, sols vull dir vostè i ell i un parell de persones més. Vull dir que si s'han reunit vostès per parlar d'aquest tema amb Salvador Illa.
No,
ens vam reunir amb quatre. Bueno,
no, per parlar d'aquest tema exclusivament ni molt menys. Sí que hi ha hagut un comentari, l'hem dit, aquest tema és un tema greu, és un tema que creua una línia vermella de la credibilitat del govern espanyol, i és imprescindible que les institucions del país tinguin una actitud clara de buscar la clarificació dels fets. I el vam advertir, li vam comunicar que donaríem suport a tota una sèrie de mesures en el Parlament de Catalunya, algunes de les quals el propi Partit dels Socialistes va decidir que li donaria suport. Però en qualsevol cas, el que és molt rellevant és no desenfocar on tenim el problema. El problema avui el tenim a la Moncloa, el problema avui el tenim a les estructures de l'Estat espanyol, el problema avui el tenim en aquest fil roig que ens lliga des del franquisme, i utilitzo aquests termes perquè l'origen el tenim en la no depuració dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i de la magistratura i de la fiscalia provinent del franquisme. El problema el tenim amb una llei de secrets oficials que continua sent exactament la mateixa que la que va aprovar el general Franco en les Cortes Generales, per tant, a l'any 68 en plena dictadura, i el problema el tenim amb una pràctica que tothom accepta que existeix d'organismes policials que porten actuant contra Catalunya des del 2013-2014, on ja s'ha reconegut algunes de les seves bestieses, intoxicacions, mentides, i que ara ha fet un salt qualitatiu, perquè ara fins i tot ja estem en un espionatge absolutament generalitzat.
Aviam, permetin que fem una cosa. Sobre aquest tema de l'espionatge, després parlarem del partit, però sobre aquest tema de l'espionatge, alguna pregunta a la taula sobre Màrius Carol, Miquel Samper, tot i quanti. Endavant, Màrius.
Tot dona a entendre que en un termini de 8, 10, 15 dies es veuran el president de la Generalitat i el president del govern per parlar d'aquest tema. Ja sé que és molt especulatiu, però vostè què creu que hauria de demanar el president de la Generalitat i què creu que pot acabar oferint el president del govern?
Hauria de demanar desclassificació, és a dir, ha de demanar allò que avui el president del govern espanyol té a les seves mans complir. Ni res més ni res menys. Què vol dir això? Desclassificar els informes del CNI, que ja sabem que existeixen, depèn del president, ho pot fer-ho. Dos, posar la majoria que Pedro Sánchez té amb el suport d'altres formacions per una comissió d'investigació en el Congrés de Diputats, i això el president del govern espanyol ho pot fer-ho. Tres, començar a assumir responsabilitats i, per tant, decretar algunes mesures higièniques. I quatre, garantir que a data d'avui aquest espionatge no es produeix, ha cessat. Crec que aquestes quatre coses són les que el president Aragonès hauria de demanar-li. Crec que aquestes quatre coses el president del govern espanyol està en condicions d'oferir-li, i crec que aquestes quatre coses són la condició d'inici per recuperar un punt de confiança trencada des de fa molt de temps, però que ara, mira, potser ara hi ha una oportunitat per fer-ho.
És el que ha demanat Pere Aragonès, no, això?
És el que ha demanat el president Aragonès i és el que nosaltres venim demanant des de fa molt de temps amb el president Aragonès, que es mantinguin aquestes posicions en les reunions privades que hem anat fent.
Miquel Samper.
Sí, bon dia.
Bon dia.
A veure, quan li preguntem al senyor Basté en relació al que va ser el criteri de Junts per Catalunya quan Esquerra Republicana va dir doncs, que li donaria suport a nivell estatal, i quan vostè ha comentat doncs, que bàsicament vostès pensaven, que Junts pensava que no es podia fer per aquest espionatge que ja se sabia llavors de l'independentisme, i ha dit de més coses, i que també ha comentat que Esquerra Republicana no va respondre, que no va respondre el que deia Junts en aquell moment, això ho ha dit vostè al principi, i ara comentava també, en qualsevol cas, en quant a la posició actual, que considera que la posició del president Aragonès és encertada i que, a més, l'exhorta a que lideri aquest posicionament per tal de tenir doncs, aquesta resposta sobre aquest espionatge. La meva pregunta és, malgrat que el primer moment, és a dir, quan Junts qüestionava donar suport al PSOE, es va acabar fent un govern aquí a la Generalitat amb l'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, atès que les coses que Junts per Catalunya advertia que succeirien s'ha demostrat que han succeït, quin futur vostè augura al govern actual a la Generalitat de Catalunya?
Bé, nosaltres tenim, jo vaig anunciar el mes de gener, si no recordo malament, en el Consell Nacional de Junts per Catalunya, que encarregaria l'avaluació, com toca en el termini de l'any d'haver-se produït aquest acord de legislatura, per fer-ne una avaluació. En aquests moments vaig comunicar a l'últim Consell Nacional que ja hi ha l'equip que té la responsabilitat de fer aquest balanç i jo crec que en les properes setmanes, just coincidint amb l'aniversari de l'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, haurem de valorar l'informe d'avaluació i treure les conseqüències. És evident que hi ha aspectes del govern que per Junts són positius, indubtablement. És evident que per Junts alguns aspectes desperten dubtes, segur. És segur que pel secretari general de Junts per Catalunya hi han aspectes claus de l'acord de legislatura que no s'han complert, és evident. Jo vaig tancar l'acord amb el president Aragonès, el que aleshores era el vicepresident, i puc dir d'una manera taxativa que hi han aspectes importants d'aquell acord que a data d'avui, quasi l'any en què l'acord portarà en marxa, no s'han complert. Per tant, serà el moment de que l'executiva sortint, l'executiva de Junts per Catalunya entrant, i el Congrés del Partit acabi avaluant i valorant què és el que cal fer davant un nivell X de compliment de l'acord de legislatura.
Considera vostè que les dimissions de les quals es parlen, la senyora Robles, la directora del CNI, són una resposta suficient?
En absolut.
En comparació amb la gravetat del que suposa l'espionatge?
Ho hem dit obertament. És evident que hi han d'haver assumpció de responsabilitats, perquè en política s'han d'assumir responsabilitats, però tan evident com això és que aquest tema no pot tancar-se amb dimissions o cessaments, ja sigui de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència o de la ministra responsable, en aquest cas la senyora Margarita Robles. Per què? Perquè clar que jo vull que s'assumeixin responsabilitats, però per sobre de tot això, el que vull és que hi hagi llum i taquígraf, que se sàpiga qui ha donat les ordres per espiar, qui ha espiat, quant ha costat aquest espionatge i quines garanties tenim de que en el futur això no torni a passar. Són aquestes preguntes. Per tant, si fóssim racionals, en política no sempre ho som, eh? Tampoc en altres facetes de la vida. El que tocaria seria comissió d'investigació i un cop tinguéssim la informació sobre la taula, s'haurien de desprendre responsabilitats. Si algú creu que posant el cap d'una persona o de dues o de tres sobre la taula aquest tema queda tancat, no només s'equivoca, sinó que fa un feble favor als principis democràtics i d'un estat de dret.
Teresa Cunillera i Mònica Terribas.
Sí, hola.
Bon dia.
Mira, m'ha semblat entendre que vostè estava d'acord en aquesta reunió que han anunciat els dos presidents del govern, que li sembla doncs, una via per poder parlar de determinades coses. Jo ho comparteixo amb vostè. Jo crec que les coses, com més ordenades són, perquè és veritat que la política de vegades, bueno, ho parlàvem fa una estona, vivim més de l'especulació que dels fets concrets. Jo també crec que és una bona opció i que és una manera, bé, de posar les coses sobre la taula. Però jo li voldria preguntar, quin abast creu vostè que ha de tenir la comissió d'investigació que han demanat que es produeixi en el Parlament de Catalunya, tenint en compte que el Parlament de Catalunya té l'obligació o té la potestat sobre el que la té, no? Perquè, clar, jo suposo que allí, en aquells anys, 2013-2014, va ser quan va haver també el problema del CSICAT, avui anomenat Agència de Ciberseguretat de Catalunya, vostè recordarà que va haver el tema de l'espiament dels Mossos, i a l'any 2018 vostès, amb Esquerra Republicana i la CUP, van impedir que hi hagués una comissió d'investigació sobre aquells fets. Vostès ara, a la comissió d'investigació que han demanat, això ho portaran? És a dir, anirem a parlar, perquè insisteixo molt amb les competències que té el Parlament de Catalunya, que, miri, jo he sent molts anys parlamentari i sé que la tendència sempre és a desbordar-te, no? Però, és a dir, les normes t'acoten allò que tu pots fer des de la teva representació. Vostè quin abast creu que ha de tenir aquesta comissió d'investigació?
Jo crec que vostè, que ha estat durant molts anys diputada i amb responsabilitats a la mesa del Congrés de Diputats, sap molt millor que jo, que he estat 3 mesos diputat complint condemna a la presó al Parlament de Catalunya i un dia diputat al Congrés de Diputats, el dia que vaig prendre possessió, perquè la senyora Meritxell Batet, presidenta del Congrés, va decidir no encomanar-se a ningú més que el senyor Marchena per prendre'ns les actes de diputat sense el procediment que estableix i que dona garanties en els diputats electes del Congrés de Diputats. Vostè sap millor que jo que, efectivament, l'abast del Parlament de Catalunya per fer determinades investigacions són molt limitades. Precisament per això és molt important que, si el que volem és aportar informació, sigui el Congrés de Diputats, que és qui té competències sobre aquestes qüestions, qui permeti que hi hagi aquesta investigació. I en el Congrés de Diputats hi ha tota la possibilitat de compareixences i d'informació que el Parlament de Catalunya no tindríem, perquè, com els oients probablement no saben, però els que crec que estem en aquest estudi sí, algunes compareixences en el Parlament de Catalunya no són obligades, i per tant queden molt a la lliure disposició, per exemple, tots els responsables administratius o polítics que depenen d'altres institucions de l'Estat no tenen aquesta obligació de comparèixer en el Parlament i donar explicacions en els 135 diputats o diputades, no? Per tant, estic d'acord que la Comissió d'Investigació en el Parlament de Catalunya aportarà només una obertura parcial, i jo personalment, sense haver-ho comentat amb deteniment amb els companys del grup parlamentari ni tampoc de l'executiva, jo sóc partidari sempre de que allà on hi ha dubte hi pugui haver clarificació, per tant, màxima claretat en el Parlament de Catalunya. Però repeteixo,
anem breu, sisplau, tothom, sisplau,
el Congrés de Diputats. Sí que hi haurà aquesta compareixença i sí que es podrà esbrinar això que jo li deia, no?, sobre les actuacions d'aquell del 13, de l'any 13 del CSICAT. Això es podrà fer, no?
Això es podrà fer, no ho sé, si jo crec que no és el tema ara central.
Però
que
és que es barreja espès temporalment.
No ho sé, escolti'm, jo he estat espiat el 2015 i jo no tenia res a veure ni amb el govern de Catalunya, ni amb el CSICAT, ni amb els Mossos d'Esquadra. Era un ciutadà que en les meves hores lliures, sense cap retribució, perquè, malgrat el que alguns diuen, mai he cobrat, mai, de cap organisme públic per fer l'activitat que estic fent al capdavant de l'Assemblea, ni de Junts per Catalunya, ni tan sols del partit. La meva dedicació professional no passa per aquí, però, en qualsevol cas, el que hem de saber és per què el 2015 se m'escolta a mi, o per què el 2017 s'escolta i s'escolta. Tinc la impressió de que no estan preocupats pel CSICAT, sinó, diguéssim, per la dissidència política i per la vertebració d'una mobilització ciutadana que l'Estat espanyol no va poder digerir mai.
Mònica Terribas.
El que fa evident el que ha certificat Citizen Lab i Amnistia Tech i Amnistia Internacional és que l'Estat sí que pren consciència des de fa molts anys de la força del moviment independentista, Junts, Esquerra, CUP, Òmnium Cultural, ANC, i que, per tant, vertebra tota la seva estratègia, i ho hem vist ara PP-PSOE en la reacció, en disminuir tot el possible el potencial d'aquests 5 actors que té molt a veure amb el moviment que hem viscut. I això s'escampa fins al 2019-2020. És a dir, que l'Estat sap perfectament que això continua sent un moviment polític amb ganes d'aconseguir els seus objectius. Ha permès el fet de certificar això mateix, que actors i persones de tot el moviment han estat investigades 2009-2020, prendre consciència que el moviment sobiranista està perdent molt de temps discutint-se entre ell, mentre l'Estat està absolutament enfocat a disminuir la seva potència? Ha servit d'alguna cosa que vostès prenguin consciència de que l'Estat 2019-2020 continua actuant perquè aquest moviment no tiri endavant?
M'agradaria dir-li que sí. Però no ho puc dir amb certesa, perquè crec que efectivament el nivell d'estrès i de destrosses que l'Estat espanyol va provocar el 2017 contra l'independentisme ha generat i encara genera masses turbulències. Segur que errors que hem comès tots també hi col·laboren, i per tant crec que encara no estem en el punt de prendre consciència d'això que diu, que per mi és fonamental i és el que dona sentit a la meva acció política. Per tant,
també la seva retirada?
No, la meva retirada té a veure amb altres coses, si voleu després hi podem entrar-hi, però no té a veure amb això. Òbviament, un dels elements, i també ho dic, de major frustració meva personal, és que després d'un any d'haver intentat trobar un espai per normalitzar unes relacions amb Esquerra Republicana, amb aquest frec-a-frec que Junts i Esquerra tenim, i amb la CUP com a tercera pota en el Parlament, el balanç que podem fer col·lectivament les tres formacions polítiques, també les entitats sobiranistes, és molt magre. I, òbviament, això a mi em dol, perquè sóc dels que crec que la unitat és imprescindible, i la unitat no vol dir uniformitat. Cadascú pot mantenir el seu barret, la seva vestimenta, la seva indumentària, però hem de tenir un mínim comú denominador, i lamentablement, com havíem dit tantes vegades, com que l'Estat mai falla, ens trobem davant d'un mirall que ens projecta quan tenim coses com l'espionatge massiu.
A la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Un quart d'onze pregunta Pablo Iglesias a Jordi Sánchez. Pablo, endavant.
Què tal, Jordi? Que hace tiempo que...
Sí, senyor, que no hablamos.
Que no hablamos. Bueno, esto lo he escrito en algún lado. Siempre he pensado de ti que eras uno de los dirigentes del independentismo con más lucidez en lo que respecta a la correlación de fuerzas. Creo que siempre entendiste que si había algo en común entre el independentismo y Podemos era, digamos, haber despertado una reacción de una derecha española, no solamente política, sino también judicial, policial y mediática, que, digamos, disparaba en una dirección muy concreta. Creo que piensas como yo, que todo lo que se está significando Pegasus es una expresión de eso, de sectores del Estado que atacan saltándose la ley a los que consideran sus rivales políticos porque amenazan la unidad de España. Te querría hacer una pregunta, ahora que también estás en una situación que yo creo que te permite no solamente hablar de cuestiones de coyuntura, a propósito de los escenarios del futuro. En los próximos 18 meses habrá elecciones generales, yo creo que será en los próximos 12, habrá algunas elecciones de ámbito territorial que podrían consolidar la normalización de Vox como fuerza política que esté en ejecutivos autonómicos y que finalmente, si les dan los números, pueda estar en el Consejo de Ministros. Te quería preguntar por ese escenario, porque muchas veces se acusa a Junts de ser una fuerza política que apuesta por el cuanto peor mejor. Es decir, si llega la ultraderecha al gobierno de España, mucho mejor para los independentistas, porque eso hará que los demócratas del mundo vean que España no es una democracia y entonces reaccionarán. Yo tengo la impresión de que tú nunca has pensado así, pero quería preguntártelo ahora. O sea, ¿qué consecuencias crees que tendría para el independentismo y para los demócratas en general que en España pudiera haber en los próximos 18 meses un Consejo de Ministros repartido entre el Partido Popular y Vox?
Ante todo, un abrazo, Pablo, y agradecerte hoy también en antena que cuando tú tenías responsabilidades políticas nunca te escondiste, viniste cuando estábamos en Soto del Real y también en Lledoners, y creo que eso dignifica tu figura y tu posición de honestidad más allá de coincidencias o divergencias en temas puntuales, ¿no? Y quiero aprovechar para agradecerte que en momentos, insisto, difíciles, sobre todo para ti y para la gente que estabais en activo en la vida política española, en la primavera del 18, recuerdo una visita tuya a Soto del Real, y después ya en diciembre de ese mismo año en Lledoners. Respondiendo a tu pregunta, evidentemente yo nunca he creído que cuanto peor mejor, porque finalmente el cuanto peor mejor, si no tienes capacidad de darle una respuesta política victoriosa, acaba haciéndote más daño, ¿no? Lo que evidentemente me preocupa que en ese calendario electoral en Andalucía, después en las elecciones generales en el Congreso y en el Senado en España, la derecha y la extrema derecha puedan llegar a tener la llave del gobierno. Pero creo que es ahí donde esa mayoría de progreso, y sé que tú lo has intentado y lo sigues intentando, que ha existido, puede acabar siendo una oportunidad perdida. Es ahí donde yo creo que ha faltado valentía a Madrid, ha faltado valentía al gobierno español, ha faltado valentía a Pedro Sánchez para asumir la oportunidad histórica que representaba que por primera vez hubiera un gobierno que pudiera hacer algún giro, algún cambio en la política, no solo a nivel económico o social, sino también en la perspectiva territorial, y apoyar una cosa tan elemental como el derecho a decidir, ¿no? Y si algún día llega a la derecha y la extrema derecha, creo que lo que acabo de decir se pondrá mucho más en valor, y la oportunidad perdida por parte del gobierno español, y ahí es donde yo soy crítico con la parte del independentismo, que en mi opinión no ha puesto en valor los votos que tiene para condicionar a esa mayoría gubernamental que hoy hay en el Estado español.
Són les 21 minuts. Fins quan és secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez?
Doncs fins al 4 de juny, que tenim el Congrés, i en el moment en què es proclamaran els resultats, que serà ben dinat. Perquè em sembla que les urnes es tanquen a les dues i està previst que la sessió de la tarda del Congrés, que el farem a Catalunya Nord perquè ens pugui acompanyar el president Puigdemont i els consellers Puig i Comín, doncs faran públic els resultats.
El 4 de juny, per tant, fins a Mendinet el 4 de juny.
Efectivament.
Molt bé, per tant, em pot dir qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona, o la candidata?
No, home...
Encara no ho sap?
No ho sé.
Digues si ho sap o no ho sap?
No ho sé, i si ho sapigués tampoc li diria, ho dic perfecte, perquè no hi hagi dubte.
Perfecte, però ja ha parlat de qui podria ser el substitut.
Aviam, és evident que, primer de tot, un missatge molt clar d'agraïment i de suport a la figura i a la persona d'Elsa Artadi, que va prendre una decisió personal molt complicada, segur, molt difícil, i tan complicada i difícil com honesta en el moment en què ella va creure que no podia portar les energies que li requeria la seva vinculació, va decidir fer-ho públic i apartar-se.
Com vostè? Eh? El mateix? També perquè no sent amb energia, igual que...
No, jo em sento amb molta energia.
I llavors per què?
Perquè això... Perquè crec que tanquem una etapa, crec que el Congrés del mes de juny tanca aquests dos anys del període fundacional de Junts per Catalunya, perquè crec que s'ha fet una feina que, en la meva opinió, ha estat globalment positiva, i crec que cal obrir altres maneres d'actuar segur en el partit. Com sempre, en la meva actuació, segur que tinc clars i obscurs, suports i desencontres.
Però se'n va cansat, emprenyat, resignat...
No, me'n vaig content, me'n vaig animat i me'n vaig a continuar fent feina, és a dir, no me'n vaig a casa, no plego, no és la meva manera de fer. Jo mai havia estat un home de partit, mai havia militat a cap partit polític, m'estimo i crec que són imprescindibles els partits polítics, i la meva aposta aquests últims anys ha estat Junts. Vaig començar sent secretari general estant a la presó, De fet, crec que les últimes escoltes telefòniques que jo tinc, probablement aquestes autoritzades per un jutge del Suprem, coincideixen amb els meus permisos de presó i coincideixen a l'any 20, al mes de maig, juny i juliol, que és quan estàvem configurant Junts per Catalunya. Per tant, hi ha un espionatge descarat que va intentar interferir o com a mínim tenir informació sobre una cosa que és bàsica, que és la protecció dels partits polítics en un règim democràtic, i per tant és un escàndol de magnituds brutals. Però en qualsevol cas, jo vaig ser escollit secretari general l'agost del 2020, ho deixaré el juny del 2022. Crec que l'equip que m'ha acompanyat ha fet una feina excel·lent. Tenim un repte molt important al capdavant, que són les eleccions municipals.
Per cert, farem primàries a Barcelona?
Farem primàries. Barcelona és una ciutat de més de 50.000 habitants. Per tant, d'acord amb el reglament, si hi ha més d'un candidat, es faran primàries. I no deixo de respondre.
No.
El que tocarà, jo en breu em reuniré amb el grup municipal de Barcelona, en breu vol dir avui mateix, per transmetre primer l'acompanyament, perquè la renúncia d'Elsa Artadi els va afectar també en l'àmbit personal i polític, i els hi transmetré que el que toca és no precipitar-nos. Estem a les portes d'un congrés on hi haurà una nova direcció. Crec que és bo que sigui la nova direcció qui entomi el projecte de Barcelona. Òbviament, ha estat inevitable que des del divendres jo hagi estat amb moltes converses i trucades valorant com hem de sortir d'aquesta situació, i evidentment farem allò que es diu. De la necessitat n'haurem de fer virtut, i estic convençut que es trobarà una persona i un equip per encarar bé el repte de les municipals de Barcelona.
Siguin sincer, un dels problemes de Junts per Catalunya ha estat la capacitat ahir d'anàlisi i sobretot d'estrènyer el que és això que en diuen les galàxies. Ahir a l'avantguarda és admirable, perquè jo pensava que farien un desplegable de Junts per Catalunya tenint en compte les grans quantitats. No en somrigui, perquè ho sap perfectament, senyor Sánchez, que s'ha trobat amb un partit, diguem-ho, amb moltes ànimes, no? Això que et diuen ara, amb moltes ànimes, no?
Sí, jo crec que Junts per Catalunya... Ahir hi havia dues galàxies, dos mitjans de comunicació, una és la Vanguardia, efectivament, i l'altra és l'Ara, i és molt curiós veure les dues galàxies.
Bueno, se semblava bastant, eh?
Sí, per això és curiós, però en qualsevol cas... Sí, Junts per Catalunya crec que... I s'ha d'entendre, és un partit que neix al segle XXI, que té un punt de moviment... que té una tradició cultural d'aquest punt de la tradició llibertària que tant ha caracteritzat en el catalanisme polític des de sempre, i que només els partits forts i sòlids han aconseguit una mica apaivagar, no? I crec que estem en aquest procés d'ordenament d'aquest espai, un espai que va néixer amb una situació molt traumàtica, amb lideratges molt potents que continuen sent referents més enllà del partit. El del president Carles Puigdemont és evident, i ara el que cal és acompanyar, diguéssim, aquesta realitat que hem viscut des del 2017-2018 amb la creació d'un partit per ordenar aquest espai, i precisament fer l'últim pas, que jo crec sincerament que les municipals seran el moment on el partit ja passarà, diguéssim, amb una nova etapa molt més ordenat, i jo crec que amb bones perspectives electorals.
Vostè és partidari que Laura Borràs i Jordi Turull pactin?
I tant, ho vaig demanar quan vaig anunciar que jo no em presentaria a la reelecció com a secretari general. Vaig dir que un dels motius, no l'únic, però un dels motius, és que demanava que hi hagués unitat al partit i que no podia tenir la pretensió de demanar que la unitat passava perquè tothom es posés darrere meu a seguir-me. Per tant, és evident que tant la presidenta Borràs com l'exconseller Jordi Turull són dues persones carismàtiques, que tenen una personalitat forta, que la gent del partit se les estima.
Amb idees bastant diferents, no, per això?
Tots tenim idees diferents. El problema no és tenir idees diferents, sinó tenir capacitat o incapacitat de seure en una mateixa taula i concertar les coses bàsiques que ens uneixen. I crec que si no fem això, no només la presidenta Borràs o el conseller Turull, sinó si l'àmplia família de Junts no té capacitat de concertar el mínim comú múltiple que ens defineix, el nostre futur és molt descriptible. Jo estic convençut, per situar-me algú que està molt lluny dels meus espais, no?, que dintre del Partit dels Socialistes de Catalunya hi ha moltíssimes sensibilitats i moltes tradicions, i dintre d'Esquerra exactament el mateix. El que hem de fer és que aquesta...
Però Esquerra Republicana, per exemple, no discuteix qui mana. Ningú discuteix qui mana. Esquerra Republicana i la sensació de Junts per Catalunya és que hi ha allò moltes ànimes.
Té raó vostè, però jo, si em permet, i té raó absoluta vostè, però jo li diria ara no discuteix qui mana Esquerra Republicana.
No, ara, home, del partit... Home, jo vaig començar en aquest programa que hi havia unes batalles internes bestials, si ja me'n recordo d'això.
Per tant, tots els partits... I el Partit dels Socialistes va passar una crisi molt important, els 13, el 14 i el 15, i tots els partits viuen moments difícils, moments... I nosaltres, més que difícils, és un moment de sedimentació. I jo no estic convençut que hem avançat en aquest recorregut en aquests dos anys, i que el que ens cal, això sí que he fet una crida, la tornaré a fer sempre, el que ens cal és que tots els dirigents de tots els nivells, parlamentaris, regidors, gent territorial, entengui que més enllà de la seva figura personal hi ha un equip, i que la victòria política, igual que abans parlàvem de la unitat amb la resta de l'independentisme, només serà possible si treballem amb un mínim de lleialtat de grup, i això és el que crec que Junts per Catalunya tindrà oportunitat de fer amb claretat a partir del proper congrés.
Per cert, deixi'm, i ara si algú vol fer alguna pregunta, el que publica avui el periòdico, que sembla molt interessant per negar o no negar, sí que hi ha hagut gent que ho ha negat, però m'agradaria que vostè, com a secretari general del partit, m'ho pogués negar o no. O senzillament diu que sí o que no ho sabia. El periòdic explica que hi havia un emissari rus que es va reunir amb el president Puigdemont el dia abans de la declaració d'independència el 27 d'octubre. Vostè en aquell moment era a la presó ja, eh? Li consta això?
No em consta. El que sí que puc dir, per tant, no en tinc ni la més remota idea si és veritat o no, el que sí que puc dir amb tota claretat és que aquest relat sobre els 10.000 russos que ens vindrien a ajudar, sobre l'aliança amb Rússia, sobre la trama catalano-russa, és una invenció sense cap fonament. Crec que s'ha explicat per activa i per passiva. Crec que en aquelles dates jo mateix vaig tenir desenes de reunions sense tenir cap responsabilitat al govern, ni una, desenes de reunions amb responsables del cos consular i d'ambaixadors de Madrid que o venien a Catalunya o anava jo a Madrid perquè els interessava el tema del procés, i això són els mesos des del gener del 17 fins que jo vaig entrar a la presó. Per tant, és normal que el president de la Generalitat reuneixi amb representants de qualsevol país, com feien qualsevol altres governants, i intentar inferir que, repeteixo, no sé si és veritat o no en tinc ni idea, però en el supòsit de que fos veritat aquesta reunió, inferir que d'aquí hi havia la trama russa, crec que simplement és un argument massa cutre, per una mala expressió, per intentar tapar l'escàndol de les escoltes telefòniques. És a dir, crec que... No,
però si fos veritat, estaríem parlant de...
Escolti,
una notícia evident, eh?
A mi m'escolten el 15, o intenten escoltar-me el 15, el setembre del 2015. Crec que en aquell moment no hi havia ni trama russa ni res per l'estil. En el senyor Xavier Trias li inventen una compte corrent a Suïssa perquè l'objectiu quin era? Exactament el mateix, que l'independentisme no estigués controlant la ciutat de Barcelona. Per tant, no fem veure que hi ha una justificació per l'espionatge massiu. Cap.
No
dic per vostè, vostè. Dic pel relat que alguns intenten posar en marxa. No hi ha justificació democràtica més enllà de la guerra bruta. Hi ha un fil conductor que va des de la desinformació i la creació de notícies falses, portat pel comissari, la policia patriòtica del senyor Villarejo, fins a l'espionatge massiu i tantes altres coses que algun dia espero que acabarem sabent.
Miquel Sambre, té alguna pregunta?
Sí, tres, molt breus. Aviam, ha manifestat...
Preu, sisplau, gràcies,
sí, Miquel. Ha manifestat vostè que considera, o que un dels motius pels quals marxa com a secretari general és que considera que fan falta noves maneres de fer. Vostè crec que si té un patrimoni bonic, maco, és el fet d'haver sigut part d'allò que coneixem els que ens hem estimat l'independentisme com a la figura dels Jordis. Vostè és un dels dos Jordis. En Jordi Cuixart, quan es va retirar d'Òmnium, va manifestar que considerava, un dels motius pels quals marxava, és que considerava que feien falta nous lideratges. I vostè, en canvi, quan va fer el seu darrer Consell Nacional, va suggerir, doncs, hi ha les bondats d'un candidat que no és precisament un nou lideratge, estic parlant de Jordi Turull. Ahir, en una entrevista a La Vanguardia, Laura Borràs feia una apologia a la democratització, a la que la militància pogués dir allò que considerava que tocava fer ara. I topa això amb el que vostè suggeria des d'aquest Consell Nacional. Això una. Dues.
Topa és una pregunta o una afirmació?
Topa és una afirmació.
D'acord, d'acord. No, és que no havia entès si era una pregunta o una afirmació. D'acord, ja respondré després. D'acord, era
per dir-ho. Perdoni.
Fem-ho ràpid, Topa, si no acabarem als quatre.
I deia vostè que li agradaria que pactessin a Laura Borràs i Jordi Sánchez. La meva pregunta és, també veuria bé un pacte en el qual en Jordi Turull fos president, ni més ni menys que substituint la figura del president Puigdemont, i en canvi Laura Borràs fos la secretària general, i per tant que el substituís a vostè? I la tercera pregunta, i acabo, senyor Basté, a què es dedicarà a partir d'ara, senyor Sánchez?
Miri, començo per ordre. Jo crec que és una obvietat dir que la secretaria general i la presidència l'escolliran les bases, perquè és el que serà. Per tant, això no és un element de reflexió política de fons, és de sentit comú i d'evidència per estatuts del partit, afortunadament, i per elecció directa, no per delegats. La secretaria general i la presidència i tota l'executiva seran escollits per la militància. Dos, és evident que aquest partit ha tingut des del primer moment, i està la meva determinació, capacitat de decidir des de les bases. L'acord de govern que algunes persones del partit no han aplaudit, va ser avalat en un 80% per la militància del partit. I va ser una decisió que vaig proposar a l'executiva, que es portés a la consulta, no estàvem obligats, però va ser una interpretació perquè era molt important. 80% vol dir 80%. Per tant, crec que aquest partit, si alguna cosa ha tingut i seguirà tenint, estic convençut, és un paper predominant de les bases. Després, sobre la figura de Jordi Turull o de Laura Borràs o de tants altres, jo he manifestat sempre que se m'ha preguntat el meu reconeixement i el meu convenciment que Junts per Catalunya té persones sobrades per dirigir el partit en la seva direcció futura. Televisió de Catalunya se'm va preguntar si creia així per la senyora Laura Borràs i Jordi Turull, i vaig dir efectivament, i crec, la senyora Laura Borràs, la presidenta, i el conseller Turull, i vaig afegir altres noms que també podien ser. Per tant, jo no he fet cap aposta per cap persona en concret, he fet una aposta per la unitat, i és així de clar. Per tant, em reafirmo, no em pertoca a mi dir en aquests moments qui ha de jugar. Sí que crec que és molt important que l'equip que surti, i n'estic convençut que serà així, i les persones que assumeixin les responsabilitats estiguin capacitades per assumir les responsabilitats que els hi pertoquen. I és evident que els perfils que tenim a Junts per Catalunya doncs donaran garantia segura que qui assumeixi la secretaria general haurà estat i serà capacitat per fer-ho, qui assumeixi la presidència també, i qui assumeixi l'executiva. Per tant, estic convençudíssim que abans em preguntava el senyor Basté si hauria altres noms, no ho sé. De fet, crec que el propi conseller Turull i Jordi Turull encara no ha dit si es presentarà o no. Per tant, esperem-ho, però jo estic convençut que sortirà segur un equip potent i solvent i amb màxima unitat.
I què farà?
Jo? Sí. Jo em dedicaré en els propers mesos a posar en marxa un espai de reflexió, el que vindríem a dir un think tank, que és el que jo professionalment m'hi havia dedicat durant molts anys en el camp de les ciències socials, amb una fundació independent i privada. Ara ho faré en un projecte nou, que és engrescador, que estarà a l'òrbita de Junts per Catalunya. Crec que són temps també que necessitem posar llums llargues, que no hem de quedar atrapats amb la política del curt termini, malgrat que és tan important el que ens està passant a curt termini que a vegades no podem mirar gaire més enllà de la primera curva que ens ve a la carretera. I això és el que faré, entre d'altres coses, perquè és el que m'agrada, és el que he fet durant 15 anys de la meva vida professionalment, i és el que crec que també que aquest espai i l'independentisme necessiten.
T'arribes.
Una cosa molt breu. Ha utilitzat el concepte de lleialtat de grup, em sembla molt interessant. Considera que en aquesta darrera etapa s'han estat deslleials internament les figures que han estat protagonistes? Ha estat vostè deslleial a Carles Puigdemont o a Laura Borràs o ella a vostès o entre vosaltres? Perquè subratlli que la lleialtat de grup és fonamental. Ja no li parlo de la lleialtat dins del moviment sobiranista, que també seria desitjable, però sembla impossible en aquests moments. Però la lleialtat interna a Junts ha patit, diguem, justament de deslleialtat?
No en clau de persones, és a dir, jo no trobo que ningú hagi estat deslleial amb la meva persona o amb el president Puigdemont o que jo ho hagi estat. Sí que crec que ens ha faltat lleialtat de grup. Vol dir que quan es pren una decisió, aquella decisió s'ha de defensar, sigui plenament la teva o no sigui la teva, perquè si no, quin sentit té compartir un espai polític? I per tant, hi posaré dos exemples. Quan tenim un acord que va al programa electoral, no?, de defensar un projecte que és una oportunitat pels Pirineus com els Jocs Olímpics, és important que tanquem files si aquesta és l'aposta que tens en el programa electoral, que has aprovat resolucions del Parlament de Catalunya, malgrat a vegades, és veritat, que hi ha decisions que tu te les creus menys o que et comporten crítiques externes. Per tant, jo crec que la lleialtat personal jo no la contemplo. Jo mai he entès la política com un espai d'adhesió personal. Els lideratges carismàtics, en el sentit beberià del terme, no han estat mai els meus ni hi he cregut. Cal racionalitat, però és evident que sí que cal també una complicitat de grup. I la gràcia de Junts, un espai tan divers, és que siguem capaços de trobar aquell mínim comú múltiple.
I creu que això és possible entre Laura Borràs i Jordi Turull?
Absolutament possible, perquè tot depèn de les voluntats de la gent, i no només d'ells dos. Focalitzem molt en ells, perquè mediàticament són els que apareixen en les travesses, però estic convençut que hi haurà molts altres persones a l'equip que assumiran també responsabilitats importantíssimes.
Espera, Mas, vols dir alguna cosa?
Tens una pregunta i mitja?
Ui, doncs corre.
La pregunta és molt curta i simple, i no contesti, ho han de dir els de Junts de Barcelona, i tot això és, vostè particularment veu a Xavier Trias com un possible bon candidat?
Xavier Trias ha estat un dels grans alcaldes i és evident que Xavier Trias està en la memòria de moltíssima gent, però en aquests moments jo això no ho tinc sobre la taula com una cartera a parlar ni a tractar-lo.
Vostè té la memòria de l'alcalde Trias, jo tinc la memòria de l'entrevista que li vam fer ara fa un mes, que va dir que, vaja, ni en el pitjor dels seus somnis tornaria a ser alcalde de Barcelona, que ser candidat.
Però no sabia encara tenir plegat tampoc en aquell moment. I la segona és, vostè ha parlat de sedimentació, procés d'ordenament a Junts. Bueno, hi ha la sensació que Junts aquest procés de sedimentació està fent una mica llarg, vull dir que, o que hi ha una certa olla de grill, si em permet l'expressió. Aleshores, m'agradaria que em repliqués o no aquesta, o sigui, un partit que es diu Junts, però que no hi ha manera que es posin d'acord.
Bé, és una...
No, perquè és la percepció, però no es prengui malament,
eh? No.
Ja, que l'espai postconvergent canvia de nom permanentment...
Amb el que ens coneixem sap que no em prengui malament. És evident, és una percepció que existeix, i per tant vol dir que si aquesta percepció és la que vostè em transmet, és que no s'han fet les coses prou bé i que no hem posat les coses en l'ordre que tocava de prioritats. I per tant, probablement aquest que vostè diu és el dèficit més gran que avui Junts per Catalunya té i que ha de poder, d'alguna manera, superar. Podria donar mil explicacions per justificar-ho, però no ho vull justificar, perquè si és una percepció, jo l'entenc, la respecto, i en qualsevol cas m'he de preocupar perquè això deixi de ser així com vostè apuntava.
Acabo. Va ser un error, i és una pregunta que li vull fer de fa temps, va ser un error fulminar Eduard Pujol abans de que aquelles acusacions d'assetjament es portessin i es judicialitzessin?
És un tema molt, molt complicat i...
El pitjor moment que vostè com a secretari general del partit?
Probablement. I a més per les condicions, jo estava a la presó. I ara diré una cosa que sorprendrà. Jo crec que va ser una situació que en aquests moments és difícil de justificar, però si jo tornés a tenir el que vaig tenir aquell diumenge, ho recordaré perfectament, jo estava de permís, tornava al centre penitenciari, vaig començar a rebre trucades a partir de les 6, quarts de 7 de la tarda, al voltant d'una realitat que jo desconeixia absolutament. Vaig demanar un informe per escrit, se'm va fer arribar aquest informe per escrit abans d'entrar a la presó, vaig demanar endarrerir la meva entrada a la presó, que hi ha una hora fixada, per poder rebre l'informe i prendre alguna decisió, perquè quan entres a la presó ho perds tot, telèfon, i jo havia, i vaig enviar alguns missatges, i efectivament jo vaig prendre una decisió en aquell moment que era molt simple. Jo tenia un informe de que no hi havia dubtes de que s'havia produït una cosa que després sembla que no s'ha produït, i jo en aquell moment, i que entrava a la presó, vaig prendre una decisió que era simplement dues coses molt transcendents. Una era, vaig comunicar al secretari d'organització que creia que tocava suspendre cautelarment de militància en el senyor Pujol, i també vaig demanar que no se'n fes publicitat perquè el senyor Pujol tingués l'oportunitat de poder gestionar i defensar-se sense la pressió comunicativa. I això s'ha escrit. Jo, evidentment, no em vull fer...
Després va fer una roda de premsa i es va fer per part de Sartadi.
Efectivament, la vaig veure estant a la presó. Dic el
va sorprendre?
Dic el que dic.
Va ser un error, aquella roda de premsa?
Jo crec que les coses estan fetes i és, de res serviria, diguéssim, valorar. Jo mantinc el que vaig fer. I diré una cosa que espero que l'Eduard Pujol, si ara m'està escoltant, que sé que és oient de la casa... entendrà, i és molt difícil. Si jo em tornés a trobar exactament a les mateixes condicions que em vaig trobar aquell diumenge d'octubre, entrant a Lledoners, amb una pressió de 5 o 6 trucades, amb un informe per escrit, dient-me que s'havien vist totes les proves que apuntaven cap a una conducta irregular, cap a assetjament, cap a amenaces, jo tornaria a prendre aquella decisió. És molt dur, i reconec que ha estat injusta, i reconec tant, que ha estat pregunta... enormement injusta. Per tant, aquí hi ha una reflexió...
Hi ha una pregunta molt important. Qui va fer l'informe, llavors?
Aquí hi ha una reflexió que... Un moment, després aniré aquí. No li diré el nom,
Ah, no?
No, no li diré el nom. Doncs en tot cas, és una qüestió de l'executiva. Ja s'abordarà quan toqui. Però en qualsevol cas, hi ha una decisió que crec que tots col·lectivament, i aquí els mitjans de comunicació, crec que en teniu també molta necessitat de fer una reflexió, que és com gestionem les informacions al voltant de temes d'assetjament...
Totalment d'acord, però a mi m'agradaria saber... És a dir, clar,
jo entenc el que diu.
Mitjans tenim responsabilitat en moltes coses i estem d'acord. Ara...
Però, senyor Basté, no estic matant el missatger, Vull dir, he assumit jo tota la responsabilitat.
El que estic dient és que saber qui va fer l'informe, o en tot cas, si no vol dir qui va fer l'informe, li pregunto si aquesta persona o aquestes persones que van fer l'informe haurien d'estar ara apartades al partit.
Bé, jo crec que en qualsevol cas el que hem d'esperar és veure com acaba el procediment judicial. Avui el que s'està dirimint és unes denúncies que el senyor Pujol ha posat contra algunes persones per difamació. Això està en via judicial. Els jutges han acceptat aquests escrits, donant la raó, per tant hi haurà judici. I jo crec que aquí jo intento que hi hagi el mínim soroll possible. Jo mateix vaig sortir, perquè així m'ho va demanar l'Eduard Pujol, a restituir en una roda de premsa, de permís. La primera roda de premsa que vaig fer amb llibertat, ja, va ser on vaig demanar disculpes personalment a l'Eduard Pujol. N'hem anat parlant i jo crec que ell és perfectament conscient de la situació en la qual ens trobem. I ara el que cal és, jo crec, aprendre'n també, i que aquest aprenentatge ens serveixi també en altres àmbits, perquè crec que és un problema que va molt més enllà d'un cas concret, sabent que el dany que s'ha pogut fer en el senyor Eduard Pujol és difícilment...
No dirà qui va fer l'informe, oi?
No.
Que em coneix. La presumpció d'innocència no afecta els polítics, senyor Sánchez?
La presumpció d'innocència, aviam, afecta a tothom, la presumpció d'innocència, però vostè... la pregunta és, i sé que no em pertoca fer-li preguntes, senyor Samper, però quan té sobre la taula un informe on es diu que una persona ha portat a la pràctica coaccions, ha portat a la pràctica assetjament sexual, ha portat a la pràctica agressions, no a una, sinó a dues o tres o quatre persones, vostè se n'aniria a dormir i es tancaria en una cel·la d'un centre penitenciari pensant que aquell tema no va amb vostè, si fos secretari general? Ser secretari general vol dir assumir les responsabilitats quan toquen i assumir-les sabent que tens la informació que tens i que has de prendre una decisió, perquè a on es delega aquella decisió? I, evidentment, crec que també estàvem a punt de que en els dies subsegüents això sortís en mitjans de comunicació, i crec que això també hauria estat molt pitjor pel propi senyor Pujol. Què no va sortir bé? No va sortir bé, doncs, que efectivament sembla que aquelles denúncies no es van acabar materialitzant en els jutjats.
I que el silenci que va demanar vostè es va tirar per la
borda. I sembla que efectivament el que jo havia suggerit o havia manat, que era màxima discreció, no comunicació comunicativa, doncs no va sortir bé. I evidentment això jo crec que va posar els peus del cavall en el senyor Eduard Pujol.
Alia, Teresa Cunillera vol acabar, sisplau.
Sí, jo volia dir una cosa molt breu, perquè el senyor Sánchez ha fet moltes apel·lacions al PSC, suposo que és perquè com que estem de frente, no? Doncs li dec de recordar. Però sí que vull fer una reflexió quan ha dit això del tema de les ànimes dins dels partits. Pues clar que sí. Si això és l'essència d'un partit democràtic. Ara, el que sí que és important, i crec que amb això el PSC és un bon referent, és saber posar en valor allò que ens uneix més enllà de lo que ens divideix. Nosaltres vam tenir una gestació com a partit a la segona meitat dels anys 70 del segle passat molt complexa, molt complicada, que vam tirar endavant. Hem passat en tota la qüestió del procés també uns moments, jo crec que interessadament fets des de fora per destruir aquest projecte que representa el PSC, però que ens ha permès acabar sent el primer partit de Catalunya. Per tant, jo crec que el missatge que hauríem de procurar llançar tots plegats és que al marge d'allò que tinguem, de les discrepàncies internes, de les diferents visions que tinguem, el que la ciutadania necessita de nosaltres és una referència de que el comú preval i que la nostra serietat serveix per tirar endavant coses, no? I després dir-li que plegar d'un càrrec perquè vols, al marge de per què prenguis la decisió, que sempre és complex i complicat, és una joia que es dona poc en política, eh? Per tant, disfruti-la.
Em prenc nota.
Disfruti-la i oblidis de segons quines coses i miri de cara al futur. I no voldria acabar sense dir-li, doni-li de part meva a l'Elsa Artadi un missatge d'afecte. El que la senyora Artadi va fer l'altre dia és molt de valorar.
Efectivament.
Li desitjo lo millor. Perquè que es recuperi, que sigui capaç de construir-se un altre àmbit de vida on pugui ser feliç, on pugui estar tranquil·la, i per tant jo crec que també pel conjunt de la ciutadania declaracions com les de la senyora Artadi de l'altre dia també són importants. La política té una capacitat de destruir personalment, no dic ja les relacions socials o les relacions entre persones, però de destruir personalment, que quan ja has arribat al final de la teva vida política i fas la reflexió de si t'ha valgut la pena, t'ha d'haver pogut valdre la pena. Per tant, tramet-li el meu afecte, que estic segura que és el de molta gent que ens està escoltant.
Gràcies.
Gràcies, Jordi Sánchez, per haver-nos acompanyat. Per cert, la redacció de RAC1 ha treballat amb el tema del que avui publica, per exemple, el periòdico i el que publica també l'Espanyol respecte a aquesta trobada amb un emissari rus, perquè les parades d'estafa també, estaríem parlant d'estafa també. I és veritat que ens hem posat en contacte amb l'oficina del president Puigdemont, que ens diuen que les informacions que apareixen fan referència a filtracions d'un sumari suposadament secret, que ja va ser explicat al seu dia, i cal tornar a reiterar que Víctor Tarradellas, que és aquesta persona, diguem-ho, què és Víctor Tarradellas per poder explicar, senyor Sánchez?
No ho sé.
On estaria les galàxies?
Eh?
On estaria les galàxies?
Jo en un forat negre.
Víctor Tarradellas diu que mai va actuar per encàrrec o seguint indicacions de ningú del govern de Catalunya ni de l'anomenat estat major del procés d'independència. Vostè estava en estat major, fa que sí amb el cap. No van tenir cap constància de Víctor Tarradellas.
Ni dels russos.
Les seves actuacions eren estrictament personals independents. En una d'aquestes actuacions, Tarradellas explica al president Puigdemont, davant d'altres interlocutors a qui presenta com enviats russos, una proposta que preveia un finançament de les necessitats de Catalunya durant el període de transició i, eventualment, un suport militar. La trobada té lloc a la Casa dels Canonges i no a cap despatx oficial, on el president rebia representants de països interessats en el procés d'independència. Cap de les propostes va mereixer credibilitat ni recomanació per Catalunya, molt menys en el moment en què ja havíem decidit aprovar la declaració d'independència sense esperar cap reconeixement internacional. El nostre full de ruta era i és estrictament no violent i europeista. El president Puigdemont mai va tenir cap prova de la identitat dels interlocutors ni va donar cap credibilitat a la seva suposada representació oficial. No ha existit cap encàrrec ni cap estratègia lligada a aquella trobada. no va ser l'única proposta sobre finançament del període de transició que va arribar el president Puigdemont. Totes van ser descartades per idèntics motius. Cap de les propostes tenia credibilitat i semblaven opcions oportunistes que en cap cas poden obeir a l'estratègia política que ens havíem fixat.
Més clar, l'aigua.
Això ho diu l'opinió de l'oficina del president
Puigdemont.
Moltes gràcies, Jordi Sánchez. 7 minuts i les 11, un moment, sisplau.